21 anys amb tu.
Tèntol.
Heu de saber que aquest dimecres 27 de maig l'escriptora Marta Jiménez presenta el seu darrer llibre, Oxígeno, a Palma.
Tèntol, amb Margalida Mateu i Xisco Nadal.
Per encetar aquesta tercera i darrerada del programa d'avui. Ho fem amb en Toni Cardell, aquí en altres, al control tècnic. I ara hem de parlar amb una escriptora, també supervendes a l'Estat. Es tracta de Marta Jiménez Serrano.
Passa el que passa, recorda respirar. Passa el que passa, recorda respirar. Que em sentiré ningú si un dia em faltes tu. Que em sentiré ningú.
Diuen de Marta Jiménez que és una de les veus literàries més interessants de la seva generació. Després de fer poesia, contes i novel·la, Marta Jiménez Serrano publica Oxígeno, probablement el seu llibre més íntim i també el més polític. El punt de partida és una experiència real, una intoxicació per monòxid de carboni que ella i la seva parella varen patir l'any 2020 a causa d'una caldera defectuosa o un pis de lloguer. Però el llibre no és només el relat d'un accident. És una reflexió sobre la fragilitat, el trauma, la precarietat de l'habitatge, l'amor, la memòria i la manera com la literatura intenta posar paraules allà on costa mirar. Tot temes ben interessants que volem comentar en profunditat amb ella, amb Marta Jiménez.
En profunditat.
Marta Jiménez, ¿cómo estás? Bienvenida.
Oh, hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Molt bé, ¿y tú?
Muy bien.
¿Crees que nos entendrás o mejor si hablamos en castellà?
Bueno, hasta ahora os he entendido, podemos intentarlo.
M'agrada perquè la portada del teu llibre posa el libro más personal de la gran revelación de la literatura española. Marta. Mm.
Es fuerte. No lo pienso mucho esto. Yo me encargo del interior del libro. Del exterior se encargan otros y se encargan muy bien, pero no le doy muchas vueltas yo a esta frase. Uh-huh.
Primera vegada que presentes aquest llibre, Oxígeno, a Palma. Serà aquest dimecres, ho dèiem, a Ratacorne, a la llibreria. Però sí que tens un bons amics a Palma, mos han explicat una ocelleta, com en Lucas Sánchez, que, per exemple, te presentarà aquesta novel·la.
Sí, me hace muchísima ilusión, porque Palma fue el primer sitio al que yo fui a presentar mi primera novela, Los nombres propios. Fue el primer lugar del que me llamaron para que fuera a presentarla, y efectivamente fue Lucas, que le gustó mucho la novela y lo organizó para que la presentáramos, y él siempre se enorgullece de que él ya decía que Los nombres propios iba a triunfar antes de que ocurriera, y totalmente así es, así que me hace muchísima ilusión volver y que me la presente él también, Oxígeno.
Claro, porque Los nombres propios, ¿por quién edició vas, Marta? ¿Ya?
Pues está en imprenta la 17, wow. La 17ª.
Pues sí, y por Oxígeno a mí me ha llegado ya la 5ª edición, así que también vamos por muy buen camino.
Sí. Uh-huh. Sí, la verdad es que está funcionando muy bien, está yendo muy bien, yo estoy muy contenta, muy, muy abrumada también, pero muy contenta y muy agradecida, sobre todo. Uh-huh.
Clar, parlant d'Oxígeno, Marta, aquesta novel·la que presentaràs dimecres a Ciutat, aquí a Palma, comença amb una imatge molt física i també molt brutal, que és d'una dona estirada en terra al bany. Per què vas decidir entrar al llibre des d'aquest lloc tan directe, gairebé sense protecció? No sé si perquè els teus lectors, com un aviso para navegantes, ja sabessin des de la primera pàgina què és allò que se trobaria en Oxígeno.
Pues mira, es la primera vez que la primera escena es de verdad la primera escena que escribo del libro, ¿no? Y yo creo que, bueno, era un poco una escena del crimen, ¿no? A mí me servía como para asentar todos los elementos. El libro tiene una estructura muy particular Y creo que me ayudaba como a poner todos los elementos sobre la mesa y decirle al lector, bueno, ahora vamos a ir tirando de todos estos elementos, ¿no? De esta mujer que está tirada en el suelo, de la del espejo del baño, de por qué está esto aquí. Y bueno, empieza en una tercera persona, hay una mujer en el suelo del baño y enseguida hago el giro, ¿no? Y digo, esa mujer soy yo, y ahí arranca realmente la voz narradora, ¿no?
I has dit un parell de vegades, en moltes entrevistes, que aquest és el llibre que mai hauries volgut escriure. Clar, quan sa autora, en aquest cas, sa Marta Jiménez autora, va entendre que aquesta experiència que ella va viure en primera persona acabaria convertint-se en literatura?
Me rendí ante el hecho, digamos, ¿no?
Vale, yo ya no puedo más, he luchado todo este tiempo, pero ya he llegado a un punto en que esto es una historia.
Sí, pues es que voy escribiendo, voy tomando notas, no me apetece, pero esto es un poco cuando te gusta un chico que no quieres que te guste. Tú te puedes resistir, pero en la resistencia lo estás alimentando también, ¿sabes? Es mejor que te entregues y que sea lo que Dios quiera. Y en este caso hubo un momento en que dije, mira, me da igual, o sea, pues igual no me apetece mucho el libro o no es la historia que yo ahora decidiría escribir, pero es que no me la quito de la cabeza, así que entrégate, y cuando me entregué empezó a ir mejor.
Clar, perquè escriure, en certa manera, també és una història d'amor. Hi ha amors complicats, però que no pots deixar passar per alt.
Sí, absolutamente. Yo creo que hay muchas similitudes, ¿eh? Últimamente me han salido varias, pero tiene que haber un gran equilibrio entre la planificación y la intuición, y creo que en esto se parece al amor. Y luego, efectivamente, te tienes que enamorar de tu historia, ¿no? Yo creo que sobre todo escribes de aquello que te interesa y que te obsesiona, porque vas a estar mucho tiempo ahí metida. Entonces, si no estás un poco enamorada, no hay quien aguante eso.
Clar, la mort, Marta, durant molt de temps ha estat un tabú. En canvi, Oxígeno la poses al centre sense dramatisme excessiu, podríem dir. Què has après de la mort després d'haver-la tingut tan a prop, més enllà de Vi mi vida passar com en una pel·lícula, que això seria un tòpic. Però tu què has après de la mort després d'aquesta experiència tan propera?
He aprendido de la muerte, he aprendido la vida. O sea, de la muerte no sé si sabremos nada nunca, pero lo que sí marca son las reglas del juego de la vida, ¿no? Y creo que a mí integrar que me voy a morir y pensar sobre ello y pensar dónde quiero colocar eso me ha ayudado mucho a disfrutar más de la vida, la verdad.
En aquest llibre també parles molt del cos, no? Del cuerpo, descansament, la respiració, el dolor, la recuperació. I també m'ha vingut en el cap molt d'autors que quan ja han trasplantat un ronyó, quan han tingut un trasplantament de cor, etcètera, és quan donen molta importància en el mecanisme corporal. Clar, no sé si tu també penses que tenim una relació molt estreta amb el nostre cos fins que qualque cosa comença a fallar. O tu, que te va fallar tot un moment determinat, ara estàs més connectada perquè saps com funciona i, sobretot, el problema que això falli.
Sí, claro, creo que cuando algo falla o nos falta, siempre es más fácil darnos cuenta de la importancia del sentido que tenía eso, ¿no? Creo que en general vivimos ahora mismo bastante desconectados de nuestro cuerpo, con un montón de movidas virtuales y muy en la cabeza, ¿no? Y yo creo que la bajada al cuerpo ayuda mucho. Y en el libro, efectivamente, como tú bien dices, está, y creo que además está en dos planos, está en la prota, que efectivamente cuando se le va la conciencia se le va el cuerpo, es decir, son la misma cosa. Y está también en esta dualidad casa-hogar, ¿no? Si no tenemos el techo físico, pues tampoco podemos tener el emocional. Entonces creo que hay una propuesta de que las dos cosas, lo material y lo espiritual, van de la mano.
Clar, una de les coses que també destacaríem d'aquest llibre és que transformes una vivència íntima que t'ha passat a tu en una mena de denúncia social molt clara. Quan vas entendre que allò que vos havia passat a la teva parella i a tu no era mala sort, que el que vivisteis tu pareja i tu no era mala suerte, sinó que en el fondo pasó por un tema más estructural.
Sí, bueno, de eso me di cuenta pues tan pronto supimos que había sido una negligencia de la casera, ¿no? Y es verdad que a la hora de escribir el libro yo siempre tuve desde el primer momento claro que la anécdota, por muy brutal que hubiera sido para mí, no bastaba y que yo tenía que atender un poco a lo universal, ¿no? Y en ese atender a lo universal, digamos que entre lo individual y lo universal quedó lo social, ¿no? Apareció toda esa trama más social y política de denuncia, pues, de la crisis de la vivienda, un poco de la precariedad y de lo desamparados que están los inquilinos.
Clar, tu en el teu llibre, en certa manera, també parles del concepte de llar, del concepte hogar, d'una manera molt emocional. Creus que aquesta crisi de l'habitatge que ara me comentaves també ha destruït la possibilitat sentimental de sentir-nos a casa? Que de cada vez nos cuesta más sentir que tenemos un hogar, porque si te has tenido que mudar 10 veces en 5 años, es complicado que una habitació acumuli records, perquè cada vegada és una habitació diferent.
Sí, yo creo que se juntan muchísimas cosas. Creo que la crisis de la vivienda, por supuesto, afecta. Si no podemos tener un hogar físico y sólido, es muy difícil generar un hogar emocional, un proyecto de vida y una intimidad. También afectan otras cosas, ¿no? Que todo es mucho más líquido, que hay más movilidad en general, que está cambiando nuestro concepto de la relación de pareja y eso también afecta mucho a la creación de un hogar. Y ya, si me pongo purista, pues hasta que hemos cuadruplicado la esperanza de vida, ¿no? Entonces, cuando antes tú montabas un proyecto de vida, tenía que durar 30 años y era más fácil. Ahora tiene que durar 80 y es más complicado.
Mira, dissabte vaig anar a unes noces, que se casava la filla d'una amiga meva, i en el sopar parlàvem de que ara, para siempre, es mucho tiempo. En la edad media, claro. El para siempre, a los 50, te pegaba el tifus o te mataban con una ballesta y ya estaba resolt.
Claro, o a los 20 se te infectaba una muela y hasta luego. O sea, no... Sí, es verdad, es que es más tiempo, ¿no? Y por ejemplo, en las relaciones románticas se está viendo. Quiero decir, hemos pasado... Más allá de los ligues y de las solterías y de tal, pero si antes era habitual tener un compañero de vida, ahora es bastante habitual tener dos, ¿no? Hablando de los largos, de los que duran, pues tener dos, tener tres, porque es que la vida se ha hecho mucho más larga y eso hace también... No es solo un tema de longitud, las etapas de la vida son mucho más distintas, nosotros tenemos más arco de transformación como personas, ¿no? Todo eso genera un montón de cambios. Está pasando ahora, por ejemplo, con la jubilación, ¿no? La jubilación antes no existía. Es decir, mis abuelas nunca se jubilaron. Y ahora las personas se tienen que inventar qué hacer con la jubilación. Muchos jubilados ya no son abuelos, ni se encargan de los nietos como pasaba antes. Entonces... van apareciendo nuevos tramos de la vida y tenemos que inventarnos qué hacer con ellos.
Clar, que no és el mateix jubilació en 65 que després jubilació en 90, que són etapes de la vida totalment diferents. M'apunta aquest concepte, arc de transformació. Quan me demanin Xisco, quan me diguin Xisco, has canviado, jo diré no. He hecho un arco de transformación.
Exacto, como
personaje,
exacto, claro,
que me l'ha dit jo, en aquest cas, m'ho ha dit Marta Jiménez, i jo m'aquest amb aquest concepte.
Así es.
Que, per cert...
Sí, además, no hay buena novela sin buen arco de transformación, así que, bien, si has cambiado, bien.
Idò, visca. Heu sintonitzat Ivetra Ràdio, som atento, el parlant a l'escriptora Marta Jiménez, ho dèiem, una de les veus literàries més interessants de la seva generació, o això diuen els experts, que dimecres serà la llibreria Rata Corner perquè en Lucas Sánchez, un bon amic d'aquest programa, li presenti el seu llibre Oxígeno, un llibre basat en una història personal, precisament amb un fet fortuït que ella va viure, com és que la caldera de casa seva s'espanyàs i l'enganxàs dins a casa en tot allò que va suposar de perillós perquè varen estar respirant durant molt de temps aquest monòxid de carboni, aquesta manca d'oxígeno a la qual fa referència el títol de la novel·la. Clar, en el llibre, Marta, també hi ha una idea molt potent, que és que la vulnerabilitat no és individual. Ser vulnerable ja no té nada que ver contigo, sinó que és una vulnerabilitat compartida. Perquè era important també mostrar aquesta xarxa de cures i efectes. Això que ara està tan de moda, la red que nos sostiene a todos, que tendemos al individualismo, però en el fondo no somos nadie sin el conjunto.
Sí, totalmente. Yo creo que es que eso está ahí. Hay una gran reivindicación de lo común y de la comunidad en el libro, ¿no? Y creo que como... digamos, antes, cuando vivíamos en un pueblo pequeño, todos éramos conscientes de esto, ¿no? Necesitábamos al panadero y al... O sea, todos... Era muy obvio cómo nos necesitábamos los unos a los otros. Ahora lo único que pasa es que el pueblo se ha hecho gigante, tan grande como el mundo, gracias a Internet y a la globalización y a todo. Entonces, a veces se nos olvida. Se nos olvida que porque no conozcamos la cara de la persona con la que estamos tratando o porque no conozcamos la vida y a la familia de la persona con la que estamos tratando, eso no quiere decir que no estemos tratando con una persona que también nos está haciendo un favor, o nosotros a ella, o etcétera, ¿no? Entonces, creo que hay que recuperar un poco el sentido de esa comunidad, tenerlo presente y me parece incluso bonito, ¿no? O sea, yo creo que la dignidad humana está en tratar bien al otro, aunque no le conozcas, ¿no? Porque en los pueblos nos tratábamos bien o mal porque nos conocíamos. Bueno, pues creo que estaría muy bien tratarnos bien porque sí, sencillamente, ¿no?
Clar, parlaves ara d'internet i has dit que vivim a una societat addicta a la felicitat. Sí. Perquè, clar, sempre mostram aquesta millor cara que tenim a xarxes, encara que en realitat a casa nostra el dolor i el malestar sigui una altra cosa. Què ens passa a l'hora de parlar de coses negatives nostres que ho tenim tan complicat, que ara tot ha de ser de color de rosa i tot ha de ser una foto de filtre, no sé, filtre Viena a Instagram?
Bueno, yo creo que, no sé, entre otras cosas, supongo que son muchas las cosas que nos pasan, pero entre otras, pues creo que venimos de ser educados por generaciones que han vivido en la carencia, ¿no? Que han vivido en la guerra y en la posguerra. Y de algún modo se ha vertido sobre las nuevas generaciones una especie de responsabilidad de, bueno, ahora vosotros tenéis que ser felices, ¿no? Esa felicidad que nosotros no pudimos tener, la tenéis que tener vosotros, que lo tenéis todo a nivel material, la generación mejor preparada de la historia, estas cosas, ¿no? Y claro, no hay nada más diabólico que la obligación de ser felices. Afortunadamente hay un amplísimo espectro de emociones en el alma humana y está muy bien transitarlas todas. Entonces, yo creo que estas ansiedades y depresiones que nos tienen a todos rodeados tienen mucho que ver con esa especie de obligación patológica de ser felices. A veces lo más lógico es estar triste o estar enfadado o estar aburrido y está bien.
Oxígeno, llibre de la nostra convidada, de Marta Jiménez, i conviuen memòria, crònica, assaig i literatura. Te vas sentir més lliure, Marta, fent feina en aquesta frontera entre gèneres, que no és ni novel·la ni ficció, però tampoc és ensayo, però tot lo contrari?
Bueno, yo me metí ahí sin saber muy bien qué estaba haciendo y creo que sigo, o sea, no pienso mucho en el género. Creo que en este caso a mí me complicó la jugada porque al no tener claras las reglas del juego al que estaba jugando, la verdad que fue bastante difícil escribir el libro. Pero cuando escribo no tengo tan en la cabeza el género, ¿no? Digamos que, bueno, yo se la mandé a mi editora y me dijo, ah, es una novela de no ficción. Y yo le dije, bueno, si tú lo dices, a mí me parece perfecto, pero no. En el proceso de escritura simplemente fue para mí más complicado porque, claro, cuando sí, seguí las reglas de varios géneros distintos, pero de ninguno en específico, y eso me tuvo perdida a ratos, ¿no?
Clar, quan parlem en novel·la de no ficció, tothom pensa en In Cold Blood, en La sangre fría de Truman Capote, uh-huh. Però clar, jo explicava una cosa que li havia passat en els germans Cutler, no explicaves la seva història. En canvi, tu sí que ets el centre d'aquesta novel·la. No sé si en qualque moment vas sentir allò de pudor literari, com si t'estiguessis posant massa en els teus lectors, perquè tu ja vens de tenir una trajectòria com a poeta, com a novel·lista, com a contista, que hem conegut en Marta Jiménez, autora, però ara aquí també tenim molt de Marta Jiménez persona, i això de vegades costa compartir-ho. No sé si tu has viscut aquesta dicotomia o va ser una cosa natural que després de 5 anys variant amb aquest projecte vas dir, escolta, és el que necessit i que els meus lectors ja sàpiguen com va en aquesta història.
Bueno, va poco a poco, ¿no? O sea, cuando yo la estaba escribiendo ni siquiera pensaba en publicarla. De hecho, muchas veces dije, bueno, yo lo voy a escribir y ya veré si lo publico, que es una cosa que a mí me ayuda para escribir así como con libertad y tal. Y luego cuando ya la voy a publicar, pues ya ha pasado un año desde que la he escrito y cuando la sacas al final, todo lo que cuentas ahí ya prescrito. Y digamos que hay varios escalones que hacen que ese pudor no se dé, ¿no? Es verdad que era un libro, no sé, que lo sentía de algún modo más delicado, eso es cierto. Y es verdad que sí que me dio un poco de ay cuando salió porque empezó a ir muy bien, muy rápido y mandamos a imprenta 3 ediciones en los primeros días y de repente sí que tuve como una cosa de buf, justo con este libro está pasando esto, ¿no? Pero ya está, no tiene más. En realidad yo creo que hay menos exposición de la que parece. Es un relato hipercontrolado por mi persona. Y no sé, me siento más vulnerable si subo una foto de mi casa a Instagram que publicando este libro.
Idò, amb aquesta reflexió, de ser més vulnerable amb una foto, perquè és cert, perquè una foto d'aquesta teva podem veure com és la teva biblioteca, com tens el sofà, quins quadres tens, i això és com obrir una porta en aquest joc com a més íntim. La memòria, Marta, també està molt present a Oxígeno. Fins a quin punt escriure era una manera de reconstruir allò que no recordaves del tot? Perquè, clar, va ser un fet traumàtic, i reconstruir-ho tot, o recordar-ho tot, que és impossible. No sé com has anat reconstruint o recol·locant totes aquestes peces.
Yo creo que eso no era... recordar lo que no recordaba creo que no era tanto el objetivo del libro. Creo que el objetivo era más como comprender y dar sentido. Lo que me pasó es que al estar escribiendo sí que me di cuenta de que esos huecos eran un problema para mí como narradora, ¿no? Y entonces entré a ese ejercicio de recordar lo que no sabía, de entrevistar a las otras personas que formaron parte del asunto y de intentar completar el cuadro para entender, ¿no? Pero... yo no tenía tanto curiosidad como persona de saber lo que yo había pasado, lo que había pasado mientras yo estaba inconsciente. Era más como necesidad estructural de la narradora.
Ara les dones ja llegeixen altres dones, és a dir, el públic lector, ja tenim clar, sobretot ho tenen els editors, que és eminentment femení, ja hi ha tota una generació d'escriptores joves, noves, que teniu molt de seguiment també femení, que fins ara això no havia passat. Jo la penso Lucía Soya, que aquest cap de setmana divendres va omplir la plaça París, prop de 500 persones, van anar a veure la presentació de Com eras flores, pens en so...
Ho he contrastat, eren 300, que abans he dit 500 i ho he demanat en el llibreter que ho va organitzar. I, bueno, 300 persones, que
Genia.
Són moltíssimes.
Sí.
I, a més, Lucía no sap lo de ti, Marta. Ara mos explicaràs per què.
Sí, claro, es que Lucía fue alumna mía. Lucía escribió Come las flores en mi taller de escritura y nada, yo estoy asistiendo con felicidad y orgullo a todo lo que está pasando con ese libro.
Claro, Lucía Soya, en aquest cas Marta Jiménez, pensant l'Anna Corujo i Sachi t'ha encantado bingo. Las mujeres ya leen a otras mujeres, al fin.
Claro, las mujeres han sido las principales lectoras y consumidoras de cultura siempre. Esto está ya en la intro del Decamerón de Boccaccio, eso por un lado. Y yo creo que de manera muy natural las mujeres hemos entrado al mercado laboral, a todos, ¿no? También hay más médicas que antes, pues hay más escritoras. Y sí, efectivamente quizá como eran más las lectoras, ha habido ahí un match, ¿no? Una comprensión. De repente hay historias que estamos contando desde una mirada que encaja muy bien con la de determinadas lectoras también, no lo sé.
Ja va bé aquesta reflexió, sobretot per formar aquesta nova generació, perquè na Marta Jiménez se sent part d'una generació d'escriptores o tu eres un verso libre?
Ni una cosa ni la otra, la verdad. O sea, me siento muy bien acompañada por mis colegas. No me siento un verso libre, tampoco sé si hay una generación, no sé, tendrán que pasar años, ¿no?, para que nos reorganicen en según qué generaciones. Porque esas cosas también creo que en realidad las hacemos como muy rápido. O sea, yo ya he estado como en diferentes corrientes y solo llevo 5 años publicando, ¿sabes? Entonces creo que también tendrá que pasar el tiempo para que veamos, bueno, desde un punto de vista literario, qué libros dialogan con qué libros y cómo se reorganizan, ¿no? Para eso tiene que pasar un poco de tiempo.
Com diuen els moderns, Marta, en quin mood han de llegir Oxígeno? Ho dic perquè hi ha llibres que t'agafen un moment determinat i et devores i no el pots deixar. No sé si hem de tenir un ànim especial per atacar-nos a una novel·la tan personal i sobretot basada en fets reals, que això també marca una mica com farem la lectura d'aquest llibre. Mm.
Bueno, yo creo que, no lo sé, me cuesta decirlo a mí, por lo que me están contando los lectores, creo que es un libro que se lee fluido, que se lee bien y que aunque habla de cosas duras, no es duro de leer, digamos, ¿no? Por ejemplo, me ha escrito muchísima gente con hipocondría y con ansiedad diciendo si lo podrían leer y luego diciéndome que lo han leído y que ha ido bien, ¿no? O sea, creo que trato temas complicados, pero de una manera relativamente amable.
I ara què, Marta Jiménez, després d'aquest Oxígeno, no sé si una dona com tu, que se dedica a l'escriptura i que deu tenir 50.000 coses apuntades a la seva llibreta, no sé si ja, quan se promociona un llibre, ja estàs pensant en el següent.
Yo estoy pensando en el siguiente, o sea, yo ya tenía pensado el siguiente antes de sacar Oxígeno. Piensa que yo terminé Oxígeno un año antes de que se publicara, ¿no? Entonces, yo ya tuve mi rato de descanso y mi rato de embarcarme en otra cosa. Tengo 3 libros ahí en el ordenador Estoy regando tres y a ver cuál florece antes.
Estoy regando tres, a ver, me fascina.
Sí.
¿Tienen arco de transformación los personajes
siempre,
en los libros?
Claro, por supuesto.
I do, no puc demanar més. I do, si voleu saber més d'aquest oxígeno, si voleu conèixer en directe en Marta Jiménez, només heu d'anar aquest dimecres a la llibreria Rata Corner i allà, en companyia de Lucas Sánchez, se presentarà aquest llibre, aquest oxígeno, que tot i que està basada en una vivència personal, en una història en primera persona, és un llibre d'una qualitat excel·lent i que des d'aquí, evidentment, recomanam. Marta Jiménez, ha sigut un plaer, un abrazo i que vagi
moltíssimes
benissim la presentació.
Un beso muy grande, gracias.
Gracias, Marta, fins una altra. Doncs aquesta és l'entrevista que han fet a Marta Jiménez Serrano, aquesta escriptora que arribarà dimecres a Palma, però ara hem de fer una petita pausa i arriba l'alegria els dilluns.
IB3 Ràdio és cultura. Sou els que no mirau mai el rellotge. Sou els que no teniu descans i ens inspirau amb la vostra força. Sou més de 100.000 motius per sentir-nos orgullosos. I és hora de posar-vos les coses un poc més fàcils. Informeu-vos de les iniciatives d'ajut a autònoms.caip.es. La força dels autònoms ens impulsa a tots. Govern de les Illes Balears. De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
Mira, anem a escoltar les castanyoles, que les tocaran d'escoll.
Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
També inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano a l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
Sí, sí, sí.
L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
Ets ambidestre.
Sa mà és dretana i sa cama és esquerrana.
IB3 Ràdio. Ara, amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
1, 2, 3, 4.
Marotades i marotismes amb Joana Maroto.
Però si ha arribat l'alegria dels dilluns. Joana Maroto, com estàs?
Bon dia, estimat. Molt bé, acalorada. Que no sé què ha passat aquests dies.
I diuen que esperi, que encara arribarà més calor.
Encara arribarà més calor i crec que ja poden dir que oficialment estem en plena temporada alta, perquè si no heu fet el canvi d'armari que és el cas d'en Xisco, ja l'ha fet i ja poden dir que ja pot dur, no sé si has tret les xancles, les bermudes,
ja
tot això.
Bé, però avui ara ho dosificarem, no vendrem en tot posat el primer dia.
No, tampoc és necessari. Bé, no venc a parlar ni de xancles, ni de banyador, ni de biquinis. Avui venc a parlar de la selectivitat, que ja ho sabeu, és a tocar, però no sé si vols recordar o encara, ara, després de tant d'anys, la vostra selectivitat. La recordeu, no?
I tant,
no?
I sí. Era, a veure, que crec que tothom recorda aquest moment, perquè és previ d'haver d'estudiar i aquella disciplina d'estudi.
Que nervis!
El moment, arribar, fer l'examen, tot.
I vareu copiar?
No, la selectivitat
no. La selectivitat no, no digueu res encara, ara parlem d'això.
Capítol 170. Copiar, copiadors i blindatge a la selectivitat.
M'agrada, I like it, m'agrada, ja d'or. M'agrada que les mines te passegin amb un top. M'agrada, I like it, m'agrada, ja d'or.
Idò, sí, avui entrem en un terreny delicat perquè si demanem sinceritat absoluta pot ser més d'un o una a baixes cap. Perquè copiar a un examen, ja no dic selectivitat, dic a un examen, és gairebé una tradició paral·lela a l'educació. I no la defensam aquí, eh? Però tampoc podem negar que ha generat algunes de les majors demostracions d'enginy popular de la història d'això, de les escoles, dels instituts, etcètera, etcètera. Sí. Però vinga, va, que aixequi sa mà en aquesta taula qui no hagi vist mai o el manco sentit contar allò de un bolivic així amb coses apuntadetes.
Quina feinada. Ets
a punts de vora a la carpeta per copiar allò que tens en el costat. En el rellotge escrit a sa...
Ses cuixes.
No, en Xisco diu que no. No has copiat mai?
Copiar sí, però jo no era tan professional.
No
jo,
era professional.
O traies a punts... que m'ha passat de vegades.
No dissimulaves.
No, però no, jo crec que la millor manera de que no te pleguin copiant és que sigui una cosa casual. Perquè si ja tens una xulatinga de ball dels papers, si t'ho miren, ja és que és molt complicat dir «ai, no, no estava fent res». I jo me feia molta part això de copiar i de fer xuletes i tal, i me'n record que tercer de BUP se va estilar anar de vores institut a fer reduccions dels apunts.
És que fins i tot per això en Xisco Nadal és d'aquells que procrastina, que té parés i té vessa,
perdona,
i no fa ni costelletes.
Som pro. I jo anava, tenia uns apunts, els reduïem, i ja no havies d'estar copiant.
Però clar, ja no fas la feina.
Però per això se suposava que copiaves, estimada.
Bé.
Pot, però...
Evidentment, tot té el seu enginy, la seva tècnica. És veritat que hi ha gent que ja fent la costelleta ja repassava i ja aprenia. Gent que tenia moltíssim d'enginy i que tenia, no sé, una tècnica precisa per fer allò, la lletra superpetita. Fins i tot hi ha gent que amb un compàs, en la punta del compàs, apuntava cosones en el bolivic... que quedava com a gravat, com si fes un tatuatge en el bolivic i d'això.
Però era un exercici també de memorització, fet
de preparar
aquestes coses per poder llevar a copiar-les.
És vera que a la selectivitat tothom va una mica més alerta, en compte, perquè evidentment t'hi jugues moltíssim, però aquí més qui manco a fer qualque costelleta i a copiar qualque vegada. Però voleu saber què diuen els nostres companys al respecte?
Han estat sincers?
Jo crec que sí, jo crec que no tenien res a perdre i jo crec que ja ha prescrit una mica. En tant d'anys no te vendran a cercar i ha dit, escolta, suspès perquè has fet costelletes. He demanat a en Jaume Noguera, que és un tio pràctic i sensat, i ell diu que no copiava.
I doncs, el meu cas, no. Jo no faig xuletes. Mon pare m'ha de que em fes, perquè la veritat és que quan fas xuletes estudies, perquè escrius allò del qual t'examinaràs, però no. No feia xuletes, ni vaig copiar mai, ans al contrari. De vegades me copiava gent a mi i els hi posava millor nota que a mi, abans que m'havien copiat. Mira per on. Per cert.
Mira tu, me comentava al migdia, a vegades me va copiar, no, m'ha dit el nom, però no ho puc dir perquè per ventura mos escolta i ara se'm pagairà, me copiava Natal i llavors resulta que com que d'ella tenia més bon concepte, li posava més bona nota. Jo dic, clar, és que te tenia mania. Però bé, ell diu que no ha copiat mai, que supos que també li fa besa i com vos deus, un tio pràctic, un tio sensat, i tot i que se'm parli de fer costelletes perquè així n'aprendràs una mica, i no, ell no anava de res. Na Marta Grau, en canvi, era una mestra fent costelletes.
Si parlem de copiar, me sap molt de greu, però he de ser sincera i he de confessar que jo he copiat molt al llarg de la meva vida. Fins i tot he arribat a desenvolupar tècniques superprecises com era aquella famosa del boli agulla. I doncs, amb aquest tipus de bolígraf, jo era capaç de fins i tot fer 4 línies a cada un dels costats del bolígraf. O sigui, impressionant, un treball d'artesania pura i dura. Però això sí, l'únic moment que no vaig copiar perquè no volia jugar al meu futur va ser a la selectivitat. Però durant els anys escolars he copiat moltíssim, sí, és la realitat, ho confes. Vente y no te quites que tú vas así. Me dijo man que tú eres mi señora. Se la tiro de que sí, y ahora le toca que sí. No tengo miedo si te tengo enfrente.
Tirando la vida que yo voy. I d'on, què vos pareix, Marta Grau? També està molt sincera, perquè podria haver dit no, jo som molt legada i no he copiat mai. Però és que la veritat és que de sempre he hagut autèntics artistes. Gent que dedicava més temps a preparar sa trampa que a estudiar sa lliçó. I aquí arriba sa gran ironia pedagògica que vos volia explicar. Molts acabaven aprovant, però no per copiar, sinó perquè de tant de resumir, d'escriure i d'amagar apunts, acabaven memoritzant el temari. Ara bé, el món també ha canviat i també han canviat les trampes. Han passat del paperet doblegat dins la màniga a la sospita tecnològica, perquè ara hi ha de tot.
Sí.
Virgueries, Margalida.
Que auriculars... complicat, pues, professors ara.
Sí, i d'aquí que avui venc a parlar i a avisar a tots els que s'estan preparant la selectivitat perquè no ho tindran gent fàcil, eh? Perquè hi ha de tot, hi ha auriculars invisibles, invisibles, rellotges intel·ligents, mòbils i ara intel·ligència artificial també. I precisament enguany, a les Balears, les proves d'accés a la Universitat, les PAU, se celebraran els dies 2, 3 i 4 de juny, és a dir, la setmana que ve.
La setmana que ve ja.
De fet, ja molta
prest
gent...
Molt enguany, eh?
Prest, sí, jo crec que més avant que també la vaig fer a inici de, sí, de juny. Crec que recordar, però bé, no estic segura. En qualsevol cas, els alumnes de segon de batxiller ja han acabat el curs, ja s'han donat les notes, ja saben si podran anar a fer la selectivitat, i ara a les totes estudien el temari, perquè clar, s'hi juguen moltíssim. I ara més perquè demanen unes notes altíssimes. Mm. Però bé, enguany hi ha noves mesures de control i protocols per evitar el frau tecnològic. Però també amb una altra realitat, i és que els professors expliquen que els exàmens en general han canviat molt. Són més competencials, menys memorístics i, en teoria, més difícil de resoldre amb una simple costelletta.
Ja, això està bé perquè és amb raonament, no? No és aquelles coses que a nosaltres mos passava. Les 10 característiques...
Sí, que havies allò que dèiem empollar.
Memoritzar. Clar, i nosaltres el que fem és que mos inventàvem, agafàvem les inicials de cada una d'aquestes 10, escrivíem una paraula inventada i a partir de cada inicial recordàvem totes les altres.
Sí, era com per fer un joc, no? Un joc per memoritzar.
Una manera de memoritzar. Però és veritat que ara és un raonament més crític i també està bé evolucionar en aquest sentit.
Sí, però també s'ha perdut l'artesania, no?, de preparar i elaborar les costelletes. No sé si...
I de memoritzar.
I de memoritzar. Mm. És que, clar, la tecnologia ha canviat les eines i ha canviat la manera en què tenim de fer aquestes costelletes. I mirau, he parlat amb en Joan Tous, que és forense informàtic, sobre això, sobre les eines tecnològiques que...
Que fa un forense informàtic.
Analitzar, escrutar, sabres per què de moltes coses, quan hi ha un
assassinat?
Ciberdelinqüència. No. Per ventura, perquè ha hagut un ciberassetjament en el sistema informàtic, jo que sé, d'una empresa multinacional. Un forense, pues, se dedica a descloure que és allò que ha passat, què hi ha darrere. Wow. Sí, és una feina bastant interessant. I, clar, li he demanat quines són les eines tecnològiques que tenen ara els joves per copiar. I d'escoltar-lo com us ha dit.
A més de la xuleta clàssica que ja ve preparada, o de l'alumne que directament treu el mòbil i cerca les respostes a Google, o ara al ChatGPT, es veu que últimament hi ha unes combinacions tecnològiques que fan molt fàcil copiar i fer trampa. Te venen a Amazon mateix uns packs que són... Primer, un nanopinganillo, que és un element metàl·lic del tamany de 2 mm, com una llentia per dintre d'aquestes petites. Se posa dintre de l'orella, és invisible totalment, i aquesta llentia necessita que li enviïn les coses d'àudio amb una espècie de collar, que això sí que és més evident, que ha d'anar davall de la roba, i és la manera de que les escoles o els exàmens que tenen detectors de freqüència o fins i tot de metalls, si veuen algú que se comporta d'una forma una mica estranya, puguin detectar que du aquest element. La cosa que va dins l'orella és indetectable, però aquest element transmissor sí que se pot detectar.
Ai, a mi me faria molta de por, sobretot perquè és tan petit aquest dispositiu, que imagina't que llavors no te'l pot treure de sobre.
Ai.
T'imagines? Però bé, és vera que és molt sofisticat i que, clar, també qualcú ha d'estar de fora xivant, coant les respostes.
I
pot haver un còmplice.
Inhibidors de freqüència.
Clar, enguany hi haurà inhibidors de freqüència. Enguany,
també per rellotges i mòbils.
Sí, tindran. Segurament ja diran que ni mòbils ni rellotges intel·ligents hauran de deixar-lo dins una maleta, dins una bossa, però clar, també hi haurà inhibidors, ben que dic, que és una de les novetats d'enguany, perquè clar, la tecnologia ha fet que l'enginy també superi barreres. En qualsevol cas, bé, no sé si havíeu sentit a dir d'aquesta nova eina tecnològica, però quina recordeu? Perquè abans d'en això, no?, d'en Xisco, de reduir a les totes els apunts, però clar, jo també he dit el boli, la goma, les mànigues, els estotxos, etiquetes de botella, hi havia autèntica enginyeria analògica. No sé si recordeu qualque altra manera, no?, de fer aquestes costelletes.
Si eres dona, hi havia nines que s'apuntaven la lliçó a lo que seria la part de la cuixa. I clar, ningú te feia aixecar la falda.
El mocador, no?, també, dues faquetes de mocadors i dues costelletes allà.
Exacte, qualque cosa ona.
Si sempre tenies la mateixa taula, podies apuntar qualque cosa a la taula, però clar, l'activitat no sabies mai quina taula te tocaria, òbviament no se podia això.
Jo ara que dic això dels mocadors, jo les matemàtiques me donaven molt malament, fatal, fatal, fatal. Jo vaig fer el batxillerat social i, clar, tenies unes matemàtiques, per aventura, no tan difícils com les de científic, però tenies unes matemàtiques i, clar, no hi havia manera, jo me veia com a molt desbordada en un examen i amb un mocador li vaig demanar a la meva companya de banc, que era en Isabel, Isabel, una salutació des d'aquí, perquè ella era molt bona en matemàtiques, li vaig dir la resposta de la 3. Clar, i en Isabel, molt bona nina, molt bona companya, me va posar la resposta de la 3. Però quan me va tornar el mocador, ja primer vaig pensar, quin doll, i jo no sé fer l'exercici que li pos a la professora, que era en PAM, per cert, també PAM, una salutació, per totes les vegades que m'ha de suspendre, la resposta, i com he fet l'exercici. I clar, i en PAM se va acostar jo, i m'ha dit, que dus a sa mà? Clar, me vaig a coronar viva i li vaig dir, no, res, un mocador que tinc un pot de moc i m'ho vaig mocar. I vaig pensar, com ara me llevi mocador i mai aquest se tinta en el nas, ja l'he cagada, però no, va funcionar bé.
I després vas poder veure la solució o es moc qui va deixar enganxat el que era un 3, te vas pensar que era un 8.
Vaig desistir, Xisco Nadal, ja. Perquè vaig pensar que era del tot absurd posar la resposta sense saber desenvolupar l'exercici. I de fet he de dir que l'examen que vaig suspendre de la selectivitat, l'únic, perquè dels altres més o menys vaig tenir bastant bones notes, va ser de matemàtiques, perquè no vaig saber, o sigui, m'ho vaig bloquejar i no vaig saber fer absolutament res. O sigui, les matemàtiques eren el meu...
L'únic que vaig suspendre selectivitat va ser d'història.
No m'ho puc creure, Xisco Nadal.
Perquè, teòricament, tu estudiaves com a per blocs, quan jo feia COU, i te tocava, havies de defensar dos temes, i de quatre blocs, tu ja seleccionaves. Jo dos blocs, ja per selectivitat no me les vaig mirar. I dels altres dos vaig dir, no repetiran els mateixos temes de l'any passat.
Vares fer per...
En efecte.
En efecte. Descartar.
Varen entrar els dos temes mateixos que havien entrat l'any anterior. I ja vaig dir, és que...
I en la teva oratòria, en la teva d'això...
No, perquè jo tenia... jo que vaig estudiar la Segona Guerra Mundial, jo superfeliç si m'hagués caigut ja a l'activitat, però no hi va haver sort. Me va tocar la colonització, aquell mapa d'Àfrica del segle XIX que havies de dir exactament com havia anat tot, el Congo belga, és a dir, ara mos obria, però en aquell moment, ni idea.
I d'un altre avís per a navegants, no, Xisco Nadal, que si han de descartar...
Descartau només... Si vos diuen que se poden descartar dues coses, descartau una només una. Tot i així, vaig treure, me'n record, un 375. Que per suspendre...
Jo no estic capaç de dir...
Hi ha maneres i maneres de suspendre.
Jo no estic capaç de dir la nota del meu examen de matemàtiques, no? Però veig que tu ets més valent que jo. Bé, penseu que és més difícil o més fàcil copiar ara o abans? O ara és més arriscat? O com creus que va la cosa? Perquè, clar, ara ja no només parlam de paperets amagats, sinó de rellotges intel·ligents, auriculars, tecnologia artificial... Intel·ligència artificial, no tecnologia, intel·ligència artificial... No ho sé. Vull pensar que els alumnes que ara se preparen descartaran dur aparells tecnològics, però, per ventura, fins ara han fet qualque costadeta d'aquestes, no?
És que se m'escapa tot això.
Sí, mira, sí. Jo crec que paga la pena tota aquesta infraestructura si són unes oposicions on t'ajugues una plaça que te resoldrà sa vida. Ara, per un examen de selectivitat o un examen de l'institut, muntar tot aquest caliportal no ho cap d'entendre.
I creus que ara també tenen més pressió? La pressió és més gran, és enorme, per treure una bona nota, per allò que dèiem, no? De que tot et...
Jo crec que ara han de treure més bones notes perquè tothom, en general, treu més bones notes. I no és perquè siguin més bons estudiants que la meva generació, que s'ha de dir llegir un tema sobre això, sinó perquè hi ha molta pressió per part dels pares que van a revisar moltes més notes que la meva època. Mo mare...
No hagués anat
a... Ma mare mai va anar a l'institut a reclamar-me una dècima de res. En canvi, ara hi ha molt de pares que van a la tutoria a reclamar les notes dels seus fills. I que, malauradament, molta de gent, molt de professors, cansats d'haver de lluitar contra un, dos, tres, quatre, 30 pares, diuen, escolta, tres dècimes més pas nin i d'altres dècimes més pas nin. I no passa res.
I no passa res.
I també que ara les notes no són com a la nostra època, que era de unes 10. Ara no, és que ara puntuen sobre 14. Que dius, però quina manera de puntuar és aquesta?
Se mos escapa. Clar,
mi, jo mai ho he sabut fer.
No, i entre tot, entremig de tot això, aquesta selectivitat d'ara crec que és bastant diferent, tot i que els nervis siguin els mateixos que els que teníem nosaltres, la cosa ha canviat, no? El ritual és el mateix, però clar, ha canviat des de la puntuació.
Sí, però la selectivitat només és un examen si no t'hi jugues res. Si tu saps que el teu examen de selectivitat depèn perquè tu vols fer enginyeria mecànica, clar, vols ser metge o vols entrar, jo què sé, a telecomunicacions, ja entens el projecte que pot dur qualcú per haver d'assolir aquesta nota. Si anaves com jo, que per entrar a filologia te demanaven un 5, pues jo vaig anar a selectivitat i el meu 3,75 d'història per mi no va ser cap drama.
No va ser cap drama. Clar, però també t'he dit que ara n'hi ha bastantes, però la majoria de carreres te demanen molta de nota. Vull dir que...
Ara sí, és que ara ja demanen nota per tot.
Clar, és que... I després hi ha aquells vídeos virals que se mostren a xarxes després de la selectivitat, no? Que fan aquella repassada de les notes. Què penses que has tret d'història? Què penses que has tret... No? I la persona va dient les notes...
A mi ja me fa molta paresa.
No, sí. I que hi ha autèntics drames després, perquè hi ha gent que se pensa haver tret unes notasses pensant que podrà fer aquella carrera que ha desitjat fer durant tant de temps i després no li arriba, i allà autèntics drames.
És que si han estat excessivament permissius en tu en les notes d'assistitut, la selectivitat el que té és que varem una mica segons quin tipus d'excessos, perquè allà el professor que corregeix és que no sap ni qui ets. Valora allò que hi ha en el paper.
Valora. I és que en el final, entre costelletres microscòpiques, fórmules escrites al marge i noves temptacions digitals, pot ser la gran conclusió que vos he de dir avui, és que copiar ha evolucionat tant com la tecnologia, però els nervis, com vos de davant d'un examen, continuen sent exactament els mateixos. Abans era el paperet dins la màniga, ara pot ser una pantalla o una intel·ligència artificial que t'ajuda, però la pressió, les inseguretats i aquella esperança d'un miracle de darrera hora segueixen ben vigents. I pot ser hi ha una altra veritat universal que travessa generacions, perquè moltes vegades l'esforç invertit a trobar, que has dedicat a trobar la manera de copiar, acaba sent gairebé tan gran com el d'estudiar. Així que, estimat meus, que vos vagi molt bé a tots els que prepareu la selectivitat, que després, ja ho sabeu, arriben ses estimades i esperades vacances.
Me fui de vacaciones con mucha cerveza y canciones, un shot por la buena amistad y por las bendiciones. Y si el día se pone feo, tú me lo haces bonito. Ya no pido más deseos, tengo todo lo que necesito.
I va ser vacances esperades.
Vacances, i per cert, na Mònica me fa una apreciació, perquè jo dic totes 100 costelletes pensant que soc supernormativa, i sabeu que no, que se diu xuleta. Una xuleta, sí. se pot dir gràcies, Mònica.
És correcte dir xuleta.
Sabeu que sí, jo pensava que no, però... Sí,
perquè és una cosa que en català no tenia traducció i van agafar aquest xanisme.
Exacte.
Com a sa xuleta.
Mira que jo m'agradava dir costelleta.
Perquè tu sempre has estat molt de ses costelletes.
És una altra cosa.
És una altra cosa, sí, sí. Res, estimats, bona setmana.
A tu també, i descansaràs uns mesos ara.
Sí, anant també de vacances, com en Bad Bunny.
Idò, moltes gràcies per tot.
Ens veurem
amb l'alegria els dilluns. Gràcies, Joana.
Adéu.
Ara tornem.
Un rato bien lejos, yo me lo merezco. No me hablen de trabajo, no me hablen de escuela. Que ya subí el ancla y abrí la pela. Puedo ver el paraíso llegando a Isabela. Un mango de Mayagüez después pa' la palguera. Puerto Rico se ve lindo hasta en Google Maps. Y hoy le quiero dar la vuelta con Sensei con Gaps. Lo que traigo es vibra linda, no quiero frontear. Pa' la baby yo después saco un disco de trap. No me busques que no me vas a encontrar. No me vas a encontrar, no, no. Me fui de vacaciones con mucha cerveza y canciones, un shot por la buena amistad y por las bendiciones.
I de tres radios, participació.
Imagina despertar-te i veure-ho tot nítid des del primer moment. Sense ulleres, sense lents de contacte. A l'Institut Oftàlmic de Mallorca t'ajudam a recuperar la teva llibertat visual. Més de 40 anys cuidant de la teva visió. Institut Oftàlmic de Mallorca. Confia en qui hi veu per tu. IOM Puntes.
Divendres 29 de maig. Mallorca cantarà la Balanguera.
Informa't on has de cantar, al teu poble o ciutat.
Divendres 29 de maig, a les 8 del vespre, cantada popular de la Balanguera.
Un poble, una veu.
Obra cultural balear.
Algun costum abans d'anar a dormir que mos ajudi a dormir millor.
A llegir un conte amb el meu fill.
Mirar les meves plantes i cada vespre dormir un poc.
Me van dir que posés o la ràdio fluixet.
Rentar dents, rentar cara.
I me passes fil dental.
El darrer que sol fer és donar-li una bona besada.
Em vaig tan agotada que caig com una pedra.
A IB3 Ràdio, a les 10 del vespre, entre avui i demà. De dilluns a divendres, amb Araceli Bosch.
I me despert 7 hores després.
El Guateque Musical.
Posarem un pot de musiqueta per acabar aquest programa amb un guateque dedicat a l'any 1977.
Com així és, aquest any que va néixer en Celestí Oliver, i sí, encara no havien fet el seu any, avui ha arribat el moment. L'any 1977, Maria del Mar Bonet publicava un disc que combinava poesia, compromís i mediterrani pur. Música per escoltar i també per pensar en temes que sonen així, a l'anar.
El sol que no sortia avui i que torna a nit els estats. Jo t'he de m'estir a prop per jugar amb els teus cabells. Que jo t'he de m'estir a prop per jugar amb els teus cabells.
Que era una de les grans veus de la nova cançó, i el 1977 les seves cançons eren molt més que música, eren també símbol de llibertat i identitat cultural com aquesta Laura.
Amb el misteri dels senzills, els ulls inquiets, el cos altiu, i amb la rialla dels teus dits vares omplir els meus acords amb cada nota del teu nom, Laura. M'és tan difícil recordar quants escenaris han sentit.
I abans de convertir-se en icona pop internacional i negar el canvi climàtic i l'efectivitat de les vacunes, Miguel Bosé també va tenir etapa de balada intensa i molta cabellera al vent. Amiga, publicada al 77, va ser una de les cançons més populars dels seus inicis.
Si he sido lo que fui, fue por tu cuerpo. Si he sido noche, fue tu noche quien lo quiso. Si he sido besos que mis labios aprendieron a ser beso para ti. Si he sido lo que soy, fue en tu regato. Si he sido vida, fue por darte a ti la vida, amiga, amiga. Qué dulce esa palabra suena hoy. Tiempo no fue tiempo entre nosotros.
1977 era un any de canvis i aquesta cançó pràcticament en va ser la banda sonora parlant de Libertat Sinida del grup Harsha, que es va convertir en un himne de la transició espanyola.
Torna ara per Hotel California dels Eagles, gravada el 1976, però publicada com a single el 1977, va convertir-se immediatament en un dels grans himnes del rock.
Welcome to the Hotel California. Such a lovely place, such a lovely place, such a lovely face. Ready room at the Hotel California.
els Bee Gees varen dominar la febre disco gràcies a la banda sonora de Saturday Night Fever, amb un John Travolta que va convertir el fet de caminar pel carrer en un esport olímpic.
I tancaran la paradeta amb les Baccarat i el seu Yetzir, I Can Boogie. Publicada el 1977, la cançó es va convertir en un èxit enorme. Número 1 al Regne Unit i milions de còpies venudes. Baby, I wanna keep my reputation. I'm a sensation. You try me once, you'll beg for more.
Quina cançó
més
bona, pel 1977.
I això.
Sempre deia, i això. Celestí.
Sí. Clar, és que ella és molt desbugui, per això.
Clar, sí, sí, és
boogie,
això.
Boogie.
Sí, és que Celestí Miquel, moltes gràcies, Toni Cardell. Al control tècnic.
Fins demà. Tornem
demà una ferrada.
IB3 Ràdio. Les notícies de les 6.
Bon dia. Ja s'ha conegut el sumari complet del cas Plus Ultra, en el qual està imputat l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez.